Bon dia, avui 19 de febrer, avui dissabte, un nou programa, de Prenem Prenat, a Ràdio Falset. Ara, a partir de les 11 del matí, mensualment, tenim aquesta cita de veus de persones a favor del programa Prenem Prenat, a favor de la comarca, a favor de la nostra comarca, llibertat d'expressió i, sobretot, a favor de la cultura i de tots els ambients naturals, drets humans i tot el que faci falta perquè la nostra comarca sigui una comarca plena de convivència, de seguretat, de natura i de salut. El proper programa serà el 19 de març, el mes que ve, i per tant podem dir que ja estarem pràcticament a la porta de la primavera. Mentrestant, avui, febrer, totes les notícies al voltant de veus de persones de la nostra comarca. No són de la nostra comarca, són persones que ens poden ajudar i donar a conèixer la comarca arreu del món, arreu de Catalunya, arreu d'Espanya i arreu del que faci falta. Esteu aquí a la cita mensual, a partir de les 11 del matí, a Ràdio Falset. Priorem, priorat.
Imagina que no hi ha
Avui, dissabte, tenim aquí entre nosaltres també a Pedro Gómez, madrileny, economista. Avui li farem unes preguntes perquè puguem parlar sobre tot el tema que ens interessa, l'economia. Buenos días, Pedro Gómez. Has publicado o tienes en marcha diversos libros. ¿Nos podrías explicar más o menos en qué consisten estos libros que has estudiado y trabajado en el mundo de la economía?
Bueno, están en edición tres libros. Dos de ellos son apéndices de un libro que saqué en el año 2019 y son dos apéndices porque, digamos, profundizo en las ideas de ese libro sobre el patrón interés, una alternativa al patrón oro y otra y al patrón fiduciario actual que genera grandes desequilibrios sociales y grandes burbujas y crisis secuenciales desde prácticamente hace 250 años. Entonces el patrón interés es una alternativa muy interesante. Y un segundo apéndice de ese libro que saqué en el 2019, profundizando sobre el sistema de coordinación social. Una alternativa a los modelos de mejora de coordinación política, como es la democracia celular, la democracia líquida, la panarquía, etcétera, ¿no? Y también una crítica hacia los modelos de coordinación social que tienen un marcado sesgo económico. Por ejemplo, los anarcocapitalistas, minarquistas funcionales, minarquistas orgánicos, ¿no? Básicamente. Eso es un libro también muy interesante porque lo que yo creo que coincidimos todos, catalanes, castellanos, etcétera, y europeos en general, es que votar cada 4 años es absolutamente una tomadura de pelo. Tenemos que mejorar el sistema de participación social que nos permita a todos los europeos tener un mayor protagonismo para cubrir las necesidades que la compleja sociedad económica y social se ha ido conformando en los últimos 50 años. En los últimos 40, 50 años, la mutación que ha sufrido la sociedad en términos económicos y términos sociales ha sido gigantesco, más que en los últimos 150 años prácticamente. Entonces, esto genera unos desequilibrios y tal, e impresionantes, y que precisamos de participar, porque a diario se desperdician millones de neuronas que podrían hacer un mundo mejor, ¿no? Y por último, el tercer libro que tengo, que va a salir breve, en menos de un mes, al mercado, este sí es novedoso, es el derecho de secesión de las naciones. Todos los estados, es rara la excepción que encontrar un estado mononacional, todos los estados del mundo son plurinacionales y todos los estados, casi todos los estados, tienen más o menos tensiones secesionistas. En cualquier país que analicemos, observaremos que hay territorios que están sometidos o que les gustaría al menos someter a referéndum de su población la posibilidad de secesionarse. Claro, esto hay que hacerse con sentido común. Desde mi punto de vista, no se puede hacer un referéndum y luego las fuerzas políticas resultantes tratar de diseñar el Estado, porque las experiencias que se han hecho en ese sentido han sido bastante negativas. Entonces, yo creo que lo correcto es, lo justo, invertir el proceso contrario. Primero, hacer una Carta Magna, aprobarla en el Parlamento subestatal, hacer un cuaderno particional, un informe particional, para ver qué derechos y obligaciones, cómo se van a repartir los derechos y obligaciones que se tiene con el Estado actual, etcétera, y luego someterlo a referéndum. O sea, yo creo que hay que invertir el proceso para que, y el Estado actual, el Estado anfitrión, tiene que colaborar en el proceso de integración del nuevo Estado en las instituciones internacionales. Es un libro muy interesante, que yo creo que va a dar mucho que hablar, porque precisamente Pere Aragonès está ahora mismo ya barruntando la idea de, ya está empezando a cocinar la idea de otro proceso de secesión de España, que me parece lícito, porque hay que equilibrar la voluntad popular con el imperio de la ley. O sea, ese equilibrio hay que mantenerlo de alguna forma, cosa que actualmente no se está equilibrando. Y también está ocurriendo en Escocia. Escocia está ya igualmente, está esperando el fin de la pandemia para iniciar un nuevo proceso, un nuevo referéndum. Entonces, yo creo que es un libro que va a tener mucho éxito, mucho calado, y yo creo que aporta mucho sentido común para que se hagan las cosas bien, y al final ni los empresarios ni los trabajadores de una y otra parte suframos, porque los políticos tienen otro biorritmo y otra forma de mirar las cosas, que al final pagamos nosotros, los trabajadores y los empresarios, ¿no? Entonces, yo creo que estas cosas hay que hacerlas con sentido común, que no tenemos que tener miedo a afrontar un proceso de estos, pero que hay que hacerlo con sentido. No, no se puede enfocar un proceso de estos, desde mi punto de vista, desde la pasión.
Doncs, Pedro Gómez, aquest madrileny que estem entrevistant, és autor de diversos llibres. Un és La riqueza de las naciones en el siglo XXI, que està publicat el 2019, i estan ja en via de publicació tres llibres, que és El patrón interés, La competencia institucional normativa i El derecho de secesión, que estan ja a les editores, no? Per tant, ja se pot dir que és escriptor i domina tot el camp de l'economia. Ara la pregunta que li farem, podem fer, és la economia circular, que ara és de moda, o se usa mucho, y que es más que moda, es una necesidad, ¿no? Que es necesario aspectos ecológicos y economías circulares, como por ejemplo la comarca del Priorat. ¿Nos podrías explicar un poco las ventajas de cómo plantear esta economía circular en una comarca concreta como puede ser el Priorato?
Para que una comarca pueda ser atractiva para inversores y entrar en un sistema de economía circular que requerirá la incorporación de muchos sectores de actividad económica que ahora no seguramente no estén en esa área, necesita sentar las bases de que toda sociedad avanzada precisa para dar estabilidad y confort al capital y a la sociedad. ¿Cuáles son una justicia neutral, unos eficientes cuerpos de seguridad del Estado, un sistema neutral de moneda y que garantice el crecimiento en base a las necesidades de su actividad económica? Y por último, una permanente participación de los ciudadanos en la formación de las normas. El país más avanzado del mundo con diferencia, que representa estas características en su grado más evolucionado, es Suiza. Y por eso Suiza, con diferencia, es el país más evolucionado del mundo. Por tanto, lo que se podría hacer en una comarca para atraer inversión foránea y hacerse diferencial respecto al resto de áreas próximas es precisamente la permanente participación de los ciudadanos en la formación de las normas, es decir, presionar al ámbito municipal, al ámbito supramunicipal y al ámbito provincial para que de alguna forma adapten la normativa o permiten la normativa en el desarrollo de la economía. Por ejemplo, en unas infraestructuras de comunicaciones adecuadas, el acceso a energías o la posibilidad de instalar energías limpias, renovables, sin limitaciones algunas, la depuración de los residuos urbanos a grandes niveles, no como se hace ahora, donde la purina y tal se sigue filtrando en el medio ambiente, etcétera. Y por otra parte, eso en cuanto a las normas, y por otra parte, se podrían crear las bases de una plataforma de pagos que posteriormente diese lugar a una moneda local, ¿eh? Una plataforma de pagos electrónica que posteriormente diese acceso a una moneda local. Con estos cimientos, se podría ir progresivamente construyendo una economía circular que fuera atrayendo a inversores foráneos a la región, ¿eh? La plataforma de pagos tiene una ventaja claramente, es la reducción de costes y la inmediatez, ¿eh? Esto hoy en día no es muy caro el montaje y sí podría dar lugar a algo más potente, más conflictivo para las administraciones tutelares, que es una moneda local complementaria, ¿eh? Y en mi opinión esto sería vital porque reduciría los tiempos y los costes de pagos entre los habitantes de la zona. Sería una primera base para dar el salto sucesivo a una moneda social complementaria. Bueno, pues muchas gracias y seguimos en contacto, Josep.
Moltes gràcies, Pedro Gómez. A més, Pedro Gómez és un economista madrileny, sap idiomes, molts idiomes, almenys els entén, sobretot també el català. Gràcies per participar. Crec que no serà no és ni la primera ni l'última, és a dir, que és la primera, però no serà l'última, la teva participació aquí al nostre programa. Perquè realment la cultura de la ciutadania, de base, com som tots i totes, ens costa una mica entendre el que és l'economia, aquests conceptes, i que lo important és que es democratitzi el llenguatge econòmic també, i que s'entengui clar el que és l'economia circular. Avui hem pogut sentir amb la mateixa línia que la Itziar el mes passat, amb unes declaracions, una entrevista que va fer a la SER, les perspectives del futur de la nostra comarca. Hem vist que Pedro Gómez té unes publicacions, té una visió mundial de l'economia i també local. Considera que votar cada 4 anys sense haver consultes i participació dia a dia, mes a mes, o trimestre, o semestre, o el que sigui, això no funciona, això de votar cada 4 anys és inviable, ha d'haver consultes, ha d'haver més participació, més transparència. Per tant, la informació i la transparència és fonamental. Jo aquí me ve la idea perquè parla de neurones, la creativitat de les persones, la neurodemocràcia, la neuroparticipació, no? Que jo m'imagino, ja que faig la tesi sobre la neurociència i sobretot l'aprenentatge de tota la vida, aprendre, aprendre sempre, i ara m'ho ha fet pensar. Per tant, Itziar, de l'altre dia a la SER, les seves declaracions i Pedro Gómez avui aquí amb nosaltres coincideixen en punts de que important és les persones, important és les iniciatives, la participació, etc, etc, que vostès poden escoltar aquí a Ràdio Falset, a Primer en Privat. Ha parlat de la seguretat, ha parlat de... ha de ser la seguretat, pot ser pròpia, autonòmica, local, ell parla d'estatal per la visió que té ell de visió estatal, subestatal, una visió mundial que ell té, no? La seguretat ha de ser una seguretat de la ciutadania i la justícia des de la ciutadania i que hi hagi també els recursos, que quan els comportaments no surten dins dels valors o hi ha danys i perjudicis, que es pugui regular i garantir aquesta seguretat. I després, molt interessant ha estat el tema de la seva introducció a la planificació de l'energia alternativa, que la nostra comarca del Priorat està fent una gran aposta i també ha fet introduït com una opinió personal i a tindre en compte la importància de les monedes locals, les monedes alternatives i com s'han de... que aquí obrim una finestra i un túnel per tirar endavant. Res més. Gràcies a Pedro Gómez i seguim amb el nostre programa. Priorat, priorat. Ràdio Falset. Bon dia, Anton Vidal, president del Centre d'Estudis Falsetans. Quines novetats tenim en aquests moments des de l'entitat, des d'aquí a la Falset, i què penseu dur a terme aquests propers dies? Aquí, ara esteu escoltant Priorem per Ràdio Falset, avui dissabte, per tots vostès.
Doncs bé, la novetat que hi pot haver és de que comencem a posar fil a l'agulla per poder realitzar les diferents activitats al llarg de l'any, i la propera, que encara està una mica embastada, serà el proper mes de març, que realitzarem la festa de l'arbre. Evidentment, això està per acabar de concretar, perquè doncs, en col·laboració amb l'Ajuntament de Falset, la festa segurament es realitzarà al paratge de Sant Gregori. Més endavant ja us informarem de l'horari i, en aquest cas, doncs, de la data en concret. Pel que fa a les altres activitats, doncs, estem mirant d'anar-ho programant, i quan ho tinguem el programa, és a dir, enllestit, doncs ja us el farem arribar.
Gràcies, Anton, per la informació del 3 de març, de la Festa de l'Arbre, i ja anirem informant amb els propers programes. Estan escoltant vostès Priorem Priorat, Ràdio Falset. Bé, ara tot seguit entrevistarem a la Fundació Avismón. Avismón ha estat concentrada durant els 25 anys a Barcelona i ara està a Tarragona. Nosaltres, a veure, aquí el que ens interessa és tenir idees, iniciatives de cara al fòrum prosocial del Priorat. És a dir, estem a favor del que hi hagi un fòrum social del Priorat, es puguin debatre temes de solidaritat, de voluntariat, de necessitats de les persones, que siguin d'alimentació, de conversa del dol, i sigui el que sigui, perquè les persones no se sentin soles i se les pugui acompanyar de cara a ajudar-les perquè puguin tirar endavant i sobretot, com diem, no se sentin soles. Per tots vostès, ara, tot seguit, l'entrevista amb la Fundació Avismón.
Bon dia, Ferran. Un plaer estar aquí amb tu. Soc Laura Llopart, coordinadora de la Fundació Avismón a Tarragona. Bé, en què consisteix l'atenció que nosaltres fem? Avismón és una fundació amb una trajectòria de 25 anys a la ciutat de Barcelona i recentment ens hem implantat a Tarragona. La nostra principal tasca és pal·liar la solitud de les persones grans i ho fem a través de persones voluntàries. Com si diguéssim, és un win-win entre persones grans soles que necessiten recolzament i persones que volen ajudar. Com ho fem? Bé, ho fem a través de programes de voluntariat i en aquest cas en tenim de dos tipus. Tenim principalment els programes de voluntariat a domicili, que són visites un cop a la setmana amb una durada aproximada de 3 hores, on els voluntaris el que fan és que acompanyen els usuaris, surten al carrer... Bé, bàsicament els tornen a reconnectar amb el seu barri o entorn més immediat, sempre tenint en compte les possibilitats de cada persona. I per altra banda, també tenim els acompanyaments puntuals, que són tots aquells acompanyaments, doncs, visites mèdiques, gestions, activitats que la Fundació pugui generar, com ara Sant Jordi, Nadal, dates assenyalades. I tot això sempre recolzat a través de trucades setmanals que es realitzen a tots els usuaris, vale? Un seguiment setmanal. En els tres casos és molt important per nosaltres també destacar que es fa un acompanyament emocional a aquests usuaris, no? I en tot moment el que s'intenta és pal·liar aquestes situacions o sentiments de solitud que els usuaris tenen. Actualment a Tarragona ja podem dir que comptem amb 12 usuaris i 6 persones voluntàries que estan acollits als nostres projectes.
En aquests moments estan escoltant persones de nivell del Priorat, principalment, que és un programa, Priorem Priorat, és del Priorat, però també ens estan escoltant d'arreu de Catalunya i Andorra, ja que aquest programa es pot escoltar en qualsevol moment per la web. Què li diries a les persones que poden ser voluntàries i com s'han de ficar en contacte amb vosaltres?
A les persones que són que poden ser voluntàries els diria que si tenen una sensibilitat especial per la gent gran, que si tenen habilitats socials per tractar amb els demés, que si en ells existeix un compromís i sobretot una necessitat de poder prestar ajuda a persones grans que estan soles i poder pal·liar aquestes situacions, donar-los un recolzament emocional, que no dubtin a ficar-se en contacte amb nosaltres perquè és que els estem esperant amb les mans obertes i amb els braços i amb tot. I com es poden ficar en contacte amb nosaltres? Doncs bé, tenen dos mitjans principalment. O bé a través de correu electrònic, que és info@abismon.org, o bé a través del telèfon 621 27 68 71. A través d'aquests dos mitjans poden enviar un e-mail indicant que són de Tarragona i que estan interessats o volen fer un voluntariat a Tarragona, o bé trucant a aquest telèfon o enviant un WhatsApp i els atendrem encantats.
Bon dia, estem aquí amb tots nosaltres, el Rafael Ferrer, Massip. Avui teníem una persona d'aquí del Priorat que va fer el pregó la Festa Major de Sant Blai. I descobrim persones del Priorat, descobrim avui Rafael Ferrer. Bon dia, Rafael Ferrer.
Bon dia.
La qüestió és, ser pregoner cabassers en aquests moments és persones del poble que estan jubilades, que tenen una gran, dins del poble i de la comunitat. Però avui descobrirem la seva projecció a nivell de Catalunya i a nivell internacional. En aquest cas seria relacionat amb el procés de la tecnologització informàtica de la indústria de Catalunya. Vostè va publicar diversos llibres. Quins llibres ha publicat?
Són 5 llibres, pràcticament tots del punt de vista de noves tecnologies de disseny i fabricació.
Disseny i fabricació. Dins del procés d'industrial del que seria Catalunya del segle XX, a finals del segle XX. No?
Sí.
Quants llibres ha publicat?
5.
5 llibres. La seva trajectòria... Comencem. Va néixer al Priorat, va néixer a Cabassers. Quin any?
El 36, 1936.
1936. De 1936 va estudiar al poble, va estar fins als 12 anys.
A on
va...
anys sí.
I on va anar?
Vam anar a acabar el batxillerat a Reus, perquè aquí el poble fins al segon curs es podia fer, però després ja no hi havia professorat per fer-lo. I el batxillerat pues, vam fer a Reus.
A Reus. Quina escola era?
L'Institut de Reus.
L'Institut? Ah, l'Institut Públic.
Sí.
El Gaudí devia ser en aquella època.
Bueno, llavors em sembla que deia Mata, però en fi, més
bueno,
possible.
Igual. Sí, ara és el Gaudí, que ara està al barri Gaudí. Bueno, en aquests, i ara es diu Vilaseca, l'edifici és l'Institut Vilaseca de Reus. Després va anar a estudiar a Barcelona.
Barcelona, Enginyeria Industrial.
Enginyeria Industrial, que era escola, com era això, una escola superior?
L'Escola Superior d'Enginyeria de Barcelona.
Molt bé, i acaba la carrera d'Enginyeria, i on va ficar-se a treballar?
Pues, el primer treball que vaig tenir va ser en una fàbrica de televisors, però hi vaig estar un parell d'anys només, i a partir d'aquí vaig anar a la Pegaso. A la Pegaso vaig passar per diferents llocs, però potser el de més destacar va ser el de responsable de planificació i informàtica de les 4 fàbriques de Pegaso a Barcelona. A partir d'aquí, i quan els americans van comprar Pegaso, ens van enviar uns quants a Chicago perquè veguéssim les tecnologies que feien servir ells. I al tornar ens van encarregar d'incorporar la informàtica, el disseny. I aquí vam entrar a la incorporació com a eina de treball del disseny per ordinador i de l'automatització de les proves de peces. De les...
I amb això va fer viatges cap a Madrid.
Bueno, entrant a la Pegaso, vaig tenir que anar moltes vegades a Madrid perquè hi havia la gran direcció allà. I és quan fèiem servir l'avió, bàsicament, per anar amunt i avall.
Amunt i avall. I després, quan va jubilar-se, que va ser l'any... Bueno, quan tenia 55?
55 anys.
Sí. Entra a la Universitat Politècnica de Catalunya.
Llavors, agafa una plaça de treball complet a la Politècnica, on ja feia molts anys que hi participava com agregat.
I és a dir, quan va desenvolupar al màxim aquests llibres, no?, pràcticament?
Sí, bàsicament, entre l'interval de deixar la Pegaso i entrar a la Politècnica, és quan bàsicament em vaig dedicar a escriure.
A escriure, molt bé. I estant a la Universitat Política de Catalunya, el van nombrar a càrrec d'una organització.
Sí, llavors hi havia en Duran Ferrell, que era conseller de la universitat, que van intentar, amb l'Institut Català de Tecnologia, fer un centre que intentés aproximar els treballs de la universitat a l'empresa. I van dir-li, doncs, centre sim. Aquí, una mica l'idea era crear un centre tipus hospital clínic, diguem, és a dir, que els enginyers, quan acaben, tinguessin possibilitat de fer una experiència de treball amb una empresa, que els tingués ja més coneixements al moment d'incorporar-se, no? Vam estar fent pràcticament treballs d'automatització de fàbriques, de màquines i tal, i potser el més destacable d'aquesta època és que vam incorporar com a bastant normal en el treball tot el que és la màquina automàtica i, bàsicament, també el disseny per ordinador.
Bé, llavors, també, amb tot això de la teva tasca, va dur a terme en el procés d'aquesta industrialització de Catalunya i va rebre el Premi Montoriol.
Bé, sí, encara que el Premi Montoriol estava lligat tant amb això com que amb la Generalitat, el crear el CERTAP, és a dir, el Centre de Referència de Tecnologies Avançades de Producció, que em van encarregar la direcció, vam estar representant a Catalunya durant uns 4 anys, dintre de l'àrea de recerca, en els 4 motors d'Europa, és a dir, Alemanya, França, Itàlia i Espanya, i participàvem en contactes i en reunions per comprovar l'estat de recerca en aquests països. I això va permetre, doncs, que poguéssim estar bastant al dia de quin era l'estat de la recerca, doncs, a tot Catalunya. En funció de la feina que vam fer llavors, és quan em van donar la medalla de Narcís Montoriol com a treballador de recerca.
Bé, a més, aquí podem parlar de que vas participar, no?, a Horta de Barcelona, a la parròquia de Sant Joan, i després al Centre Cultural, en el qual vas estar també com a soci i també vas participar a la Junta. A Sant Joan d'Horta estaves, també participaves a Vida Creixent.
Sí, participàvem.
Què és el que t'agrada més de Vida Creixent? Què és el que veus important en Vida Creixent?
Pues que hi hagi un grup de persones que siguin capaces de parlar d'aquest tema de religió, de per què creuen, de què creuen, de quines dificultats tenen, etcètera, i que realment puguin veure que tots creiem el mateix, però en el fons actuem una mica diferent i intentar veure, doncs, compartir aquestes activitats, aquests pensaments de tots plegats.
I et sentes a gust així, no?
Molt a gust.
Molt a gust. I ara a Cabassers, doncs, també, el Bisbat de Tortosa, doncs, també el moviment, i a Cabassers també tenim un grup. Bé, estàs content, no?
Sí. Bueno, encara fa poc temps que treballem, però en fi...
Sí. Bueno, ara ja anirem fent, perquè amb el sínode dels bisbes i tota la iniciativa a nivell del Papa Francesc, de la participació dels laics i les laiques, doncs és molt important. Doncs molt bé, moltes gràcies per participar i que força anys, força salut, salut, pau i amistat, i que gràcies a persones com vostè, com la que està escoltant, que estan, sempre han fet alguna cosa, sigui per la família, pel camp, per la feina. Això, nosaltres estem oberts per donar a conèixer a persones que han aportat i aporten i treballen per la nostra comunitat. Doncs moltes gràcies, Rafael. Fins a la pròxima vegada.
Vale. Adéu-siau.
Adéu.
El seu petit pis de Bristol.
Després d'escoltar la veu d'en Rafael Ferrer, com a persona humana, com a persona que va contribuir en el desenvolupament tecnològic i científic de finals del segle XX, simplement doncs, reafirmar en aquest programa Priorat, que estem oberts a totes les persones del Priorat, a entitats, per poder entrevistar-los i que ens donin la seva veu, que és la vostra veu, que és la sang cultural de la llibertat d'expressió de la comarca. Tenim entre nosaltres aquí Alba Alonso. Alba Alonso ha fet una xerrada sobre el Priorat, les mines de plom, a l'Ateneu de Tarragona. Això va ser el passat mes de gener. Avui, en el nostre programa, ens dedica unes paraules. Bon dia.
Hola, bon dia, Josep Maria, què tal, com estàs?
Molt bé, a veure, què és el missatge que ens dones del que va ser les mines de plom del Priorat?
Mira, el missatge més important, que jo crec que s'ha de traslladar a tothom, és que tenim un recurs que ha estat econòmic molt important, però que a més ara és històricament un recurs per a tenir en compte, per visitar i sobretot per conèixer la nostra història. Jo crec que aquestes mines han estat de les més importants de l'estat espanyol, han estat en la llista de les 6 més importants, de les més cotitzades, i potser en aquelles hi ha un recolzament històric més important, parlem per exemple del Madén, parlem de Guadalcanal o de Mazarrón, aquestes es coneixen millor, però nosaltres, les que tenim aquí, que també són de primer ordre, no han tingut aquesta atenció històrica, i crec que mereixem que se les estudiï, que se les visibilitzi i que se les ensenyi a tothom qui vulgui veure-les.
Les mines de plom va ser llocs de treball, vull dir, és un món laboral, també econòmic, i també de matèria prima, no? Perquè la matèria prima, més o menys, que es feia servir el plom en aquella època?
És que, clar, en quina època parlem? Perquè és que aquestes mines també són excepcionals en el sentit cronològic, perquè estan treballades des de la protohistòria, vull dir, des del segle VIII abans de Crist, fins ara fa 30 anys i escaig. Llavors, en aquest tan llarg recorregut de temps s'han aprofitat minerals de diverses espècies, no? I la més important és el plom, que sobretot va sortir als tallers de terrissaires, de la terrisseria de Reus, de Barcelona, de Manresa, aquestes que són de la ceràmica daurada, que va ser molt important en època moderna, que s'exportava a d'altres parts d'Europa. I després, també en època contemporània, segle XIX, segle XX, també va ser el plom el protagonista, però puntualment es van recuperar uns minerals de plata molt purs, molt importants, en el segle XIV i un altre també en el segle XX, que pues, li dona també pues, un caire una miqueta més especial. Després tenim el bari, tenim el manganès, tenim d'altres que en menor mesura també funcionaven.
Molt, molt bé, moltes gràcies. Seguim aquí amb el nostre programa Priorem Priorat, Ràdio Falset.
Del seu encanteri.
Molt bé, bon dia, Helena Morató. A veure, què dieu? Quines iniciatives teniu a nivell de Cornudella?
Bon dia, doncs sí, a l'Arxiu Morató Aragonès aquest febrer hem inaugurat una exposició molt especial que porta per títol Col·leccions privades, Martret Viader. Es tracta d'una col·lecció molt especial, feta per un col·leccionista de Barcelona, el senyor Miquel Martret, que durant 3 dècades va anar comprant obra al Morat Aragonès i aquesta vegada els seus fills ens han deixat exposar les obres per uns mesos, fins al mes de setembre. I jo crec que val molt la pena veure perquè hi ha obres que no s'han exposat mai al públic. Es poden veure obres des del 1959 fins al 1997. La propera visita comentada que farem amb aquesta exposició, juntament amb la mostra permanent de pintura, la farem el diumenge 13 de març a les 12 del migdia. L'Arxiu Morat Aragonès també té altres projectes de cara a la primavera, però ja ho anirem avançant més endavant.
Arribem a la recta final, de les veus d'avui. Avui ens han donat la seva veu Pedro Gómez Martín Romo, que viu a Madrid i és especialista en el camp de l'economia. Ens ha parlat sobre l'economia circular en el futur del Priorat. També ha parlat avui Don Anton Vidal sobre el Centre d'Estudis Solsetans, el dia 3 de març, Festa de l'Arbre. També a Fundació Abismont ens han donat la seva veu. També en Rafael Ferrer, pregoner de Festa Major i un científic del Priorat. Alba Alonso i les mines de plom del Priorat. Maria Elena Morató sobre l'Arxiu Morató Aragonès de Cornudella. I, finalment, ara diem les informacions diverses que ja s'aniran informant algunes dins de l'agenda del Priorat.
Imaginar a la gent viure el dia i tot rient.
Fòrum de Cultura del Priorat es troba al Marroig demà diumenge, dia 20 de febrer, i organitza una jornada pel diumenge, dia 22 de maig, a Escaladei. Col·laborem amb l'Associació Priorat. Centre d'Estudis del Priorat, avui aviat farà la presentació del projecte La Portadora 2016-2024 en diversos municipis del Priorat i a Tarragona Ciutat. Activitats telemàtiques. Ens comuniquen que el Fòrum Telemàtic de Vida Creixent es troba el dia 1 de març a les 7:30 de la tarda. També el Fòrum MIT de la Xarxa Drets Humans i de la Natura de Priorem Priorat pel dia 11 de març a les 7 de la tarda. I res més, per qualsevol contacte poden escriure un WhatsApp al 619-79-39-69, millor escrit, perquè tenim generalment el mòbil en silenci i ens comuniquem per WhatsApp. Es pot escriure a les 24 hores, després el més aviat et responem i atenem a les consultes, preguntes, informacions sobre cultura del Priorat que està dins del que seria Priorem Priorat. I aquí, ara, per Ràdio Falset. I res més, ens acomiadem pel proper mes, que ara tot seguit anunciarem.
Sense rancor ni enveja ho fa. Jo amb tothom podem germar.
El proper programa serà el dissabte, dia 19 de març. És un dia ocasional, ja que és el dia de Sant Josep, per les Josepes, Josefines, Peps i Pepites. Serà el nou programa número 103. Dóna la teva veu, la sang de la cultura del Priorat, Priorem Priorat, Ràdio Falset. El pots escoltar quan pots, o quan vols, o quan ho necessitis. T'escoltem els teus comentaris. I res més, bon cap de setmana i fins al mes que ve, el 19 de març, dia de Sant Josep. Bon cap de setmana, salut, pau, natura i Priorat.
Tu pots dir que jo sóc somiador. No sóc l'únic ni el millor. Jo vull
mica al món fora.